Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. L'estan escoltant és Pere Aragonès ara mateix amb el seu discurs d'investidura. Ha començat dient que té tota l'energia per afrontar el conjunt d'urgències que ens demana el país. I és que aquesta hora ja ha començat al Parlament de Catalunya aquest debat d'investidura. Tot apunta que Esquerra i Junts han descartat aquest acord d'última hora abans de la primera votació del candidat a la investidura, que és Pere Aragonès. Si no hi ha sorpreses d'última hora, amb el suport de la CUP i els 33 diputats d'Esquerra, el candidat republicà aconseguirà 42 vots a favor, però l'abstenció dels 32 parlamentaris de Junts per Catalunya, que impossibilitarà que sigui escollit avui. Laura Borràs, de fet, ha obert i dirigirà a partir d'aquesta hora el seu primer ple després de ser escollida presidenta el passat 12 de març. Hem de recordar que el ple d'investidura, com va passar ja en la sessió constitutiva de la Cambra Catalana, no s'està fent el saló de sessions, sinó l'auditori del Palau del Parlament. Per poder garantir la presència, això es fa així, per poder garantir la presència dels diputats i diputades en un mateix espai complint les mesures sanitàries establertes a causa de la Covid. Recordem, que per ser investit en primera votació, Pere Aragonès necessitarà el suport de la majoria absoluta de la cambra, és a dir, d'un mínim de 68 diputats. Si no és així, es podrà sotmetre dos dies després a un segon debat i una segona votació en què n'hi haurà prou que obtingui la majoria simple, és a dir, més vots a favor que no en contra. Estarem molt pendents d'aquest transcurs del dia d'avui, d'aquest debat d'investidura des de la fórmula Estel. I abans d'acabar, també canviem de qüestió radicalment, us informem que les meditacions i dibuixos de diversos infants i joves d'entre 3 i 19 anys marcaran el Via Crucis 2021 d'aquest any a la plaça de Sant Pere el 2 d'abril, divendres sant. Ara sí, deixem la informació aquí i ens actualitzarem ja d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945.
Delicatessen. Soc el Toni Guerrero.
Soc el Fèlix Serraclara.
Comencem.
Delicatessen. Bon dia, hereus i pubilles que m'escolteu arreu de Catalunya i Andorra. Comença un cop més Delicatessen. Avui és dia de lírica, és dia de cultura, és dia de cinema. I així és que aquí a Delicatessen, el magazín dirigit per Toni Guerrero, presenta avui qui us parla Fèlix Serraclara. Al control tècnic tenim, com sempre, en Jordi Carretero prenent cura de portar a bon terme aquest programa. Bé, si t'agrada el cinema, si t'agrada la lírica, si t'agrada la cultura, pensem que és la millor manera de passar aquesta horeta. Queda't amb nosaltres. Dedicarem el programa d'avui, aquesta primera mitja hora dedicada a la lírica, a la cançó romàntica italiana. Tindrem també com a convidat Albert de Prius, promotor i creador del Festival de Música de Calella. Estanislau Gastaldón va ser un compositor nascut a Turí, vol dir italià, el 1861. Va ser un compositor de, diguem-ne, d'irregular fortuna i d'irregular èxit. Va compondre fins quatre òperes, de les quals la que va tindre un cert ressò és La Mala Pasqua, va compondre un munt de cançons per piano i veu. I amb aquest gènere és on va ser més reconegut. I d'entre totes les seves cançons, pues, hi ha una que li ha donat fama mundial i per sempre, que és la cançó Música Prohibida. Música Prohibida vol dir música prohibida. Què és estrany, això de prohibir una música, oi? Bueno, pues us explico. Aquesta cançó ens explica la història d'una noia joveneta que cada nit sent cantar sota el balcó del costat una serenata apassionada que parla de l'amor, que parla de petons, que parla d'abraçades enamorades i està fascinada d'aquesta veu, d'aquest noi que canta aquesta serenata. Però la seva mare, poder, amb por de que aquesta joveneta desperti a través de l'emoció de la música, a través de l'emoció d'aquesta serenata, poder desperti massa aviat a les passions de l'amor, li té prohibida cantar aquesta melodia que fascina amb aquesta noieta. I així és que un dia que la mare està fora de casa, com fan tots els adolescents que volen desobeir, aprofitant l'ausència de la seva mare, comença a cantar aquesta serenata i es deixa prendre de l'emoció de l'amor i de la passió d'aquesta música. Escoltem, doncs, ara, de Gastaldón, Música Prohibida, amb la veu de l'inolvidable Luciano Pavarotti.
Ogni sera di sotto al mio balcone sento cantare una canzone d'amore. Più volte la ripete un bel garzone e battere mi sento forte il cuore e battere mi sento. Ella non c'è,
ed io la vo cantare, la frase che m'ha fatto palpitare. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhi tuoi severi. Vorrei morire con te, angele di Dio, oh, bella innamorata, tesor mio. Sotto i vidi eri a passeggiare e lo sentiva al solito cantare. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi.
Fes-me sentir totes les emocions de l'amor. Ja tenia raó la mare de prohibir a la joveneta cantar aquesta cançó tan apassionada. L'hem escoltat amb la veu de Luciano Pavarotti, música prohibita de Stanislao Gastaldoni.
Restaurant Can Fuster. Els plats de tota la vida en les mans de l'experiència de la restauradora Maria Plaza. Restaurant Can Fuster. Emociona't amb la nostra cuina. Restaurant Can Fuster, Gran Via Carles III, 50-52. Truca'ns al 93-339-3000.
Heu estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail, auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries.
Pulpo Dasso, empresa dedicada a la compra-venda de pop. Especialitzats en la venda a restaurants i també bullit en el seu propi suc per particulars. Per gaudir-lo a la gallega amb patates, a la planxa, guisat i molt més. Pulpo Dasso. Troba'ns a Instagram i per telèfon o WhatsApp al 610 30 23 69. David Sánchez Orozco us atendrà per qualsevol dubte o comanda. Enviaments en 48 hores. Pulpo Dasso, els especialistes en pop.
L'Horta de l'Eixample.
L'Horta de l'Eixample dona servei tant a particulars com a empreses.
L'Horta de l'Eixample cuidant dia a dia el consum de productes ecològics.
Aquesta setmana ja pots adquirir els ous de Pasqua de xocolata.
L'Horta de l'Eixample.
Telèfon 620 56 89 45. 620 56 89 45 o al web www.hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample.
Bé, amics oients, tenim ja amb nosaltres al telèfon el convidat d'avui, el tenor i director d'orquestra Albert de Prius. Benvingut a Delicatessen, a la lírica i molt més, Albert.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Albert. Albert de Prius, nascut a Pineda de Mar, va estudiar al Conservatori Superior de Música del Liceu, obtenguent grau superior de cantant amb menció honorífica. Ha realitzat recitals lírics, òperes i sarsueles a pràcticament a tots els auditoris i teatres de Catalunya, Espanya, França, Itàlia, Rússia, Panamà, Colòmbia i Cuba. Ha interpretat els principals rols de les òperes i sarsueles més populars i ha dirigit importants cors i orquestes. Albert de Prius, a part, pues, com hem vist amb el teu currículum, ets un músic de cap a peus i, a més, un gestor cultural d'èxit, creador i promotor del Festival de Música de Calella, oi?
Bé, músic sí, i és la meva passió, a part de la meva professió. I sí que és cert que vaig crear aquest cicle líric, aquesta temporada lírica, bé, per tota una sèrie de circumstàncies a la ciutat de Calella, per tal com estava donant el caire cultural en aquell moment i la formació que jo estava dirigint, doncs ens vam envalentonar una miqueta a l'associació, amb mi al capdavant, de crear aquest cicle, aquesta temporada lírica, que aquest any arribem a la desena edició.
Això mateix, perquè ja són 10 edicions, vol dir 10 anys ja que feu i presenteu aquest cicle líric a Calella. Aquest és un any especial, bueno, per la cultura, per la música, ho sabem, el festival també ha patit, però crec que heu tingut una gran iniciativa que és recuperar el que no es va poder fer en el seu moment per causes de la pandèmia i afegir-ho al cicle d'aquest any. És així, això, Albert?
Correcte. Sí, l'any passat, que teníem programat a la novena edició de la temporada lírica Ciutat de Calella, per les circumstàncies que tots sabem, no vam poder dur a terme totes les activitats que estaven previstes. Algunes es van cancel·lar, algunes es van adaptar i algunes les vam poder fer també adaptant una miqueta a la situació. Aquest any vam tenir clar que havíem de continuar, que d'entrada s'havia de seguir programant per la ciutat, i pel país i per tota la gent que està al darrere, tots els professionals, cantants, músics, actors, directors, tècnics, per tota la quantitat de gent que passa per la temporada, que no deixa de ser una feina també per ell. Llavors, en creure oportú de tirar endavant, programar aquesta temporada, i com bé has dit, algunes de les obres que l'any passat no vam poder dur a terme, doncs les hem reprogramat aquest any.
Molt bé. Veig que és una temporada que començarà ara ja aviat. Crec que el primer concert és al maig, no? Feu bastant concentrat el que és l'estiu i crec que després deixeu, pues, per despedir a l'any, feu un concert també tradicionalment de fi d'any. És així?
Correcte. Doncs sí, comencem al mes de maig amb un concert de presentació, un concert en petit format, que és un concert que anirà a càrrec dels guanyadors d'un dels guanyadors dels Premis Conxita Badia, la primera edició d'aquests premis que es van fer aquest setembre passat, i el Cor i Orquestra Simfònica Harmonia, la formació que dirigeixo, vam otorgar un premi a un dels finalistes, a dos dels finalistes, vaja, amb dues formacions, i el premi era doncs, poder fer aquest concert remunerat dins de la temporada. Llavors, aquest tastet líric, que es farà el 23 de maig, a càrrec de la Sílvia Sabater i la Laia Clavelles, sopranos, i la Maria Belfort i Gonzalo Redondo, pianistes, quatre joves emergents que faran un concert dedicat a la cançó, a l'òpera, a la sarsuela, concert molt variat i que donarà peu a començar aquesta temporada.
Molt bé. Un diumenge, 23 de maig, inauguració d'aquesta temporada lírica de Calella a l'Església Escola Pia a les 6 de la tarda, correcte?
Així és.
Molt bé. Veig que, a més, us atreviu amb una mica amb tots els gèneres, perquè feu també sarsuela, feu també pues, música més clàssica. Parla una mica de tot el que fareu aquesta temporada.
Sí, doncs continuarem al mes de juliol, i com és habitual, el primer cap de setmana de juliol, aproximadament, sempre portem una obra escenificada, sigui òpera o sigui sarsuela. Aquest any fem sarsuela, fem la sarsuela La Tabernera del Puerto, una sarsuela de Pablo Sorozábal, fantàstica, en moments molt coneguts, com és la romança de Tenor de Puede Ser, o la romança de Simpson, del baix, també és una de les poques romances que tenen els baixos a la sarsuela, però és conegudíssima, i fem aquesta sarsuela, doncs, al cap de setmana 2, 3 i 4, en tres funcions, degut a que estem amb un aforament limitat del 50%, doncs ampliem de fer dues funcions a fer-ne una més per donar cabuda al màxim de gent possible.
Perfecte. Veig que, a més, tu aquí, la Tabernera, assoliràs la funció de director, no la cantaràs?
Sí.
La dirigeix.
Dirigiré tota la...
Una pregunta que t'hauran fet molts cops, Albert. Què disfrutes més, dirigint o cantant?
Doncs quan estic cantant disfruto molt cantant i quan estic disfruto molt dirigint, perquè estem moltes vegades, evidentment, aquesta pregunta. Però no sabia dir-ho, perquè és que m'ho passo bé i ho gaudeixo. Jo penso que l'important és estar fent música i la pots expressar de moltes maneres. En el meu cas la puc expressar cantant o la puc expressar dirigint. I ja et dic que quan canto penso que és el millor del món, això de poder cantar, i penso, carai, això és el meu. I quan estic dirigint també penso, això de poder dirigir i sentir tota la música. No puc. Bueno. La balança queda molt equilibrada, la veritat.
L'avantatge de ser, com deia al començament, presentar-te un músic de cap a peus, que és el que tu ets, Albert de Prius. Escolta una cosa, veig que, a més, aquí, dintre del que és Calella, segons l'espectacle, trieu diversos espais per presentar-ho, perquè veig que fins i tot feu concerts al Far, pot ser?
Sí, el Far de Calella, que és un lloc molt emblemàtic de la ciutat.
I tant, sí.
Fa ja uns quants anys, deu fer 6 anys aproximadament, hi ha un cicle també de les nits d'estiu a Calella, el NEC, que en diuen, és un cicle que, creat per l'Ajuntament propi, o sigui, és un cicle totalment municipal, i nosaltres hem col·laborat i col·laborem perquè alguns dels actes de la temporada lírica els s'inclouen dins del NEC, no? Aquesta mica de col·laboració que hi ha entre ajuntament i entre cicles culturals, un cicle com és el NEC, que com dic és organitzat al 100% per l'Ajuntament, i la temporada lírica, que és organitzada al 100% per la temporada lírica, amb aportació, evidentment, de l'Ajuntament. Llavors, aquest any ampliem una miqueta el nombre de concerts dins del Far. Fem quatre concerts dins d'aquest espai tan fantàstic que des del Far es veu tot el mar. És un lloc que a l'estiu ve molt de gust fer-hi concerts.
I tant. Els nostres oients estaran preguntant on poden contactar per comprar les entrades i seguir aquesta apassionant temporada lírica que ens ofereixes a Calella.
Sí, doncs mira, les entrades les tenim sempre en el portal entrapolis.com, que és un portal de venda d'entrades que cada vegada s'està fent servir més, i això facilita molt, ens ha facilitat molt la venda d'entrades a la gent de fora de la ciutat, perquè tenim un públic, evidentment, molt, molt local de Calella, però també comarcal, i inclús de gent de fora de la comarca, o sigui, de Barcelona, del Vallès, del Gironès, o sigui, de comarques veïnes que es desplacen i es queden un any rere any els nostres concerts. Davant de l'increment de públic de fora de la ciutat, doncs ens vam veure obligats a posar això a un punt de venda més que es pugui ser més online, no? Com és aquest entrapolis.com. A part, les venem també presencialment alguns dies a la taquilla de la Sala Mozart, i també es pot fer la reserva al telèfon 690 872 715, que és el telèfon de venda d'entrades i d'informació, i a partir d'aquí doncs es pot fer la reserva amb un prepagament o un pagament baix per transferència. O sigui, donem força facilitat al nostre públic per poder adquirir les...
Perfecte. Pues, Albert de Prius, moltes gràcies per apropar-te als nostres micròfonos, per parlar-nos de la 10a temporada lírica de Calella. Molt d'èxit, t'ho mereixes, és una gran iniciativa, és una iniciativa coratjosa amb els temps que estem visquent, però precisament per això molt i molt necessària. Una abraçada forta i molt d'èxit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Clínica Gené. Us assabentem la nova adreça. Carrer Marià Cubí, número 110, telèfon 93 253 0433. 93 253 0433. Gràcies per la vostra confiança. Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947. Heu estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail, auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries.
Tima
T'imagines un paladar que se senti molt agraït i feliç? El Romero de Salamanca, el millor pernil de gla únic al mercat. El Romero de Salamanca, paletes i centres ibèrics d'engreix i de gla. Assortiment de talls a màquina i ganivet. Pernils d'alta qualitat i prestigi. El Romero de Salamanca, també embotits ibèrics. elromerodesalamanca.com. Truca'ns al 93 350 5102 o envia'ns un WhatsApp a 637 52 40 98. El Romero de Salamanca, a la teva botiga de proximitat.
Cançó romàntica italiana. No podia faltar una mostra de les cançons que va compondre Ernesto de Curtis, napolità, nascut el 1875, autodidacta, pianista autodidacta, compositor autodidacta, però que va crear unes grans melodies sempre amb l'estètica i la passió i l'emoció del seu Nàpols natal. Ernesto de Curtis va ser pianista habitual de el gran Beniamino Gigli, un dels tenors llegendaris de la història de l'òpera, pràcticament contemporani de Caruso i, juntament amb Caruso, una de les stars del Metropolitan Opera de New York a l'època. Bé, de Curtis va compondre, escriure moltes cançons que li estrenava el Beniamino Gigli i que van ser autèntics èxits mundials i que encara avui tots els grans tenors volen interpretar. Anem al Nàpols natal de De Curtis amb una melodia inolvidable. Torna a Sorrento amb la veu de Beniamino Gigli. Bé, amics, amb aquest Torna Sorrento d'Ernesto de Curtis, interpretat per el Beniamino Gili, posem punt i final aquesta primera mitja hora de programa dedicada a la lírica, preparada per qui us ha parlat, Fèlix Serraclara. Gràcies per escoltar-nos, gràcies Jordi Carretero per prendre cura del programa, i us deixo amb la bona companyia de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i el món del cinema.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Viu la Setmana Santa a Ràdio Estel. Aquest diumenge de Rams, a les 10 del matí, la taula de l'Evangeli. A 11:15, benedicció de Rams i Eucaristia des de Montserrat. A 7:15, també des de Montserrat, les vespres. I a 8:15 de la tarda, la missa del diumenge de Rams des de la Catedral de Barcelona. La Setmana Santa amb tu a Ràdio Estel.
Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel. Sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel.
Restaurant Can Fuster. Els plats de tota la vida en les mans de l'experiència de la restauradora Maria Plaza. Restaurant Can Fuster. Emociona't amb la nostra cuina. Restaurant Can Fuster. Gran Via Carles III 50-52. Truca'ns al 93 339 3000.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945. Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta segona mitja hora del programa Delicatessen del divendres, dia 26 d'aquest mes de març, que ja està a punt d'acabar i que començarà, o que acabarà i començarà l'abril, amb la Setmana Santa, com sempre. Tenim l'ajut i la presència mitjançant a l'altre costat de lo que és aquesta pecera, que és la ràdio, a l'estimal de Jordi Carretero. I, com sempre, comencem parlant de que avui és divendres i, per tant, hi ha estrenes. I per parlar de les estrenes, però també d'uns premis que es van donar al cap, em sembla que va ser el diumenge passat, tenim el nostre company i estimat amic, que és el Roura. Arnau Roura, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, guapo. Com estem, bé?
Tot bé, tot bé.
Bueno, treballant molt. Ja sé que estàs treballant molt.
Esperant la Setmana Santa.
I esperant la Setmana Santa per descansar una mica.
Sí, sí.
Sí, perquè com estàs en el món de l'educació, avui és l'últim dia, no? Ja fins al dia 6 d'abril, em sembla que ja descanses, no?
Exactament, exactament.
Bueno, molt bé. Bueno, parlem dels Premis Gaudí, que són, diguem, els premis d'aquí de la nostra cultura catalana cinematogràfica, que dona l'Acadèmia del Cinema Català. Fem un repàs ràpid i després parlarem de les escenes, que aquest divendres són 10. Endavant.
Molt bé. Doncs mireu, els premis d'aquesta edició, que va ser una mica rara perquè va començar abans per poder respectar el toc de queda. Mira, jo crec que el Peix també està bastant venut en general, com aquesta temporada de premis en general, també perquè la Vampira de Barcelona va ser la que va liderar el palmarès amb 5 premis, un d'ells a millor pel·lícula. La millor pel·lícula en llengua no catalana va ser Les Niñes, que també va ser l'altra pel·lícula més anomenada de la nit. I l'altra pel·lícula documental, també bastant sonada, va ser My Mexican Bretzel, un documental que, bueno, es va estrenar gairebé sense pena ni glòria i pels premis ha tingut molt poc recorregut, però que, bueno, els Gaudí ha tingut bastanta presència. Per exemple, doncs, a millor guió es van dur My Mexican Bretzel. A millor direcció, se la van dur la Pilar Palomero, Les Niñes, directora de Les Niñes. A millor protagonista femenina, la Candela Peña, de La Boda de Rosa. a millor protagonista masculí, el Mario Casas, amb No mataràs, la millor actriu secundària, la Verónica Echegui, amb L'Ofrena, i el millor actor secundari, Alberto San Juan, per Sentimental. El millor documental, May Mexican Bretzel, com hem dit, la millor pel·lícula per televisió, La mort de Guillem, i la millor pel·lícula europea, Sorry, We Missed You. Aquesta seria una miqueta la visió general dels premis.
Sí, ja saps que jo no crec massa en els premis. Considero que són, bueno, una bona promoció, un màrqueting per promocionar pel·lícules. El que passa és que, esclar, si comences a, no sé, a analitzar fríament els premis, aquests, els Goya, els Feroz, els Forqué, que són els, diguem, els quatre premis importants que es donen dins de lo que és l'àmbit del cinema que es fa a l'estat espanyol, del cinema espanyol, no sé si estàs d'acord, Arnau.
Sí, sí, sí.
Tot és molt discutible i amb la qual jo callaré. De vegades el silenci és una forma també d'opinió, però ja saps que els premis per mi són puro màrqueting. A veure, els premis, i això es veu mirant pues, la història dels premis i dient, home, i com aquest any... Bueno, aquesta temporada no hi havia una pel·lícula de tal senyor, no? Vull dir, per tant, bueno, queden ahí. Els premis són això i serveixen pues, perquè unes pel·lícules puguin funcionar millor que unes altres i, en certa mida, no són els premis, diguem, objectius i freds a la qualitat com a, diguem, com a element fonamental de la seva presència.
Mira, per tant, en aquest cas, els Premis Gaudí els ha servit per promocionar d'alguna manera el documental de My Mexican Bretzel.
Sí, bueno, però jo penso que el documental, no sé si s'està fent al cinema ara, és un documental que potser el gran públic, per lo que és, no connectarà amb ell, estem d'acord. A veure, el gran públic que arriba a uns premis en què un jurat suposadament professional, que no dubto, però que dona el premi com a millor actor al Mario Casas, que ja ve de guanyar el Goya, que ja ve de guanyar el Forqué, no sé si també el Feroz. Ja dius, bueno, mira, això és una bona operació de màrqueting, que s'ha de saber qui és darrere de la pel·lícula i del premi. Vull dir, que per això jo sóc molt escèptic, en aquest sentit molt escèptic, respecto als premis, però penso que no val la pena parlar més. Parlem de les estrenes, perquè cal dir que ja en aquest mes de març es pot dir amb tota seguretat, i a més ja saps la notícia, no?, que l'Associació de Sales d'Exhibició de tota Espanya han dit que el 80% dels cinemes de tot el país estaran oberts durant tota aquesta Setmana Santa, que pràcticament comença avui, perquè ja sabem que a Madrid i altres indrets de l'estat espanyol o de la resta d'Espanya, dijous ja és festa tot el dia. Nosaltres tot el dia ho fem dijous. Bueno, també Catalunya, també Madrid, però, per exemple, a Toledo treballen i, en canvi, fan festa el dilluns de Pasqua, igual que passa a Catalunya, no? I això és una mica aquest mapa, diguem, de festes que molta gent, quan abans es podia viatjar fora o es podia viatjar entre comunitats, ja el divendres, avui divendres, ja molta gent començava, tancava els negocis, els nens ja no tenien que anar a escola la setmana que ve i molta gent s'anava ja de vacances o a la segona residència. Estem d'acord, no, Arnau?
Sí, totalment.
Per tant, fins al dia 5 pràcticament, i és curiós perquè encara es faran estrenes el dia 31, el dimecres ja han estrenes. Però parlem de les 10 d'avui, divendres, són pel·lícules importants, perquè, per exemple, bé, la que parlarem ara amb l'opinió molt acurada de l'Arnau Roura, que és Nomadland, que és una pel·lícula que té 6 nominacions pels Oscars, si no recordo malament,
sí.
Que ja ha guanyat 2 premis importants com és millor pel·lícula i millor directora, perquè és una directora, la Chloe Zhang, la que ha guanyat 2 Globus d'Or, també de 6 nominacions, o de 4, no recordo bé. I després també s'estrenen ja pel·lícules molt comercials i tipus blockbuster, com podria ser Godzilla vs. Kong, Monster Hunter i Tom i Jerry. No sé si estàs d'acord amb la meva mirada.
Sí, és una mirada... és correcte, perquè al final aquestes pel·lícules blockbuster el que volen és omplir sales i que la gent vagi als cinemes i bueno, tot i que la qualitat de les pel·lícules pot ser discutible, al final busquen que s'hi vagi, que es vagi als cinemes...
Sí, i evidentment, i jo torno a dir, com vaig dir fa dies, quan se parlava també d'una altra pel·lícula, diguem, de caire infantil, de que s'ha d'aprofitar que els nanos surtin de casa amb aquestes festes escolars sí. I vagin a veure Tom i Jerry, que és una pel·lícula amb aquests famosos personatges de la Warner, inventats fa molts anys, etc, amb personatges reals. És una història molt senzilla, molt simplona, si vols, però però jo me lo vaig passar bé. Millor que altres pel·lícules que venen amb el marxamo d'obra independent o d'obra mestra. Parlem, com tu l'has vist, parlem de Nomadland, que és, bueno, com el seu diu, com el seu títol diu, El País de los Nómadas, no?
Sí, exacte, El País dels Nòmades és una pel·lícula dirigida per la Chloe Zhao, que fa uns anys va estrenar una altra que es deia The Rider, que anava sobre un noi, un cavall... Bé, en aquest cas està protagonitzada per la Frances McDormand, que és ja bastant coneguda, però ara, per qui no la ubiqui, doncs és la de Tres anuncios en las afueras. Que...
I l'habitual, si me permets, l'habitual de los hermanos Coen, perquè està casada con uno de los hermanos, o estava casada.
Exacte. Sí, va guanyar, de fet, l'Òscar per Tres anuncios en las afueras, i ara sembla ser que també pot ser que estigui en la disputa.
Però tu, perdona, tu no creus que el fet de que hagi guanyat no fa massa anys, no sé si va ser 3 anys ja enrere,
sí, 3 anys.
A l'Òscar per aquesta pel·lícula, repetir un personatge que a més no. Molt semblant, lo dic perquè hi ha una altra actriu, que no és actriu, que és cantant, però que ha debutat amb la pel·lícula de... Los Estats Units contra Billie Holiday, que potser és una candidata més forta, no ho sé.
Sí, sí. De fet, jo crec que la Frances McDormand aquest any és una candidata fluixa en comparació amb les que hi ha. Però bueno, ja sabem com van els premis, l'Acadèmia, i les sorpreses sempre hi poden ser. Llavors, la pel·lícula, com tu deies, és el País dels Nòmades, explica la història d'una dona que, després de la crisi econòmica del 2008, perd el marit i perd la feina, i... Bueno,
Perdona, un afegit. Per el marit, queda vídua. Per el negoci que tenia amb el marit i per el pis. Per la casa, no? O sigui, suposo que deu ser una casa. I jo penso que ha sigut una trampa quan es diu degut la crisi del 2008. Penso que és una trampa que també una trampa ideològica que es posa a la pel·lícula. Però no queda molt clar que sigui per culpa és perquè el marit es mora i el negoci sense el marit no funciona, eh? I després, sí. Suposo que quan se té un negoci, la gent que no té molts diners hipoteca cases per continuar el negoci i llavors perd també la casa. I és que les coses s'han d'explicar bé o si s'expliquen a mitja són pitjor que una mentira, eh?
Però jo crec que es fa referència a la crisi econòmica.
Sí, però és falsa, aquesta referència és falsa.
Bueno, no.
És el que t'explicava jo abans de parlar públicament amb el micro davant i tu amb el telèfon, de que d'aquest tipus de nòmades que hi ha gent amb cotxes i amb rulots i amb vehicles d'aquests d'esbarxo, de vacances, de luxe. Con lo qual, aquest tema de si realment tots els que estan fent de nòmades són gent que està obligada per el tema de la crisi o no.
Ja. Bueno, en tot cas, diguem-ne que es queda sense marit, es queda sense casa i decideix viure, bueno, ser nòmada, no? I la pel·lícula és interessant en aquest sentit perquè veus com es va buscant d'alguna manera la vida, no? I jo crec que, més enllà de si pot agradar o no, jo crec que planteja debats interessants o reflexions que poden interessar als espectadors que vagin a veure-la. Ara bé, també és veritat que pot crear certa polèmica i que també, al final... tant que se n'està parlant, no?, d'aquesta pel·lícula, que sembla que, bueno, ho peti, no?, en els Oscars d'ara a l'abril, amb 6 nominacions i amb tants premis de millor pel·lícula. Bueno, jo crec que probablement hi hagi pel·lícules millors i dins les grans pel·lícules estrenades, aquesta jo no la situaria, perquè al final és una història que pot ser interessant i algú li pot interessar, però... Jo crec que també al final és una pel·lícula que potser no arribarà tampoc al gran públic, que parlàvem abans.
No ho sé, però de totes formes, recorda, va tindre 2 Globus d'Or, millor pel·lícula, millor directora. El tema de que sigui una directora la que pot guanyar l'Oscar també està dins de les tendències actuals de donar presència a les professionals que fan cinema com a directores o com a directors de fotografia. Recordem també que, per exemple, els Gaudí ha guanyat una directora de fotografia. No sé si ho has dit, però ha guanyat una directora de fotografia, no un director de fotografia. Vull dir que tot això també influeix a l'hora de que els acadèmics baixin cap a un costat o cap a un altre. Sí. I recorda també que la pel·lícula, el Nomadland, va ser la pel·lícula guanyadora al Festival de Venècia de l'any passat. Exacte. Va guanyar també el Festival del Públic en Sundance, és a dir, buf, arriba amb molts premis.
Ha donat 7 nominacions als BAFTA, vull dir que...
Per això, sí. I ja, moltes.
Déu-n'hi-do.
Arnau, gràcies com sempre per la teva opinió, molt respectable. Ja saps que a mi la pel·lícula no em fa el pes, però s'ha de recomanar perquè és de les pel·lícules que tothom anirà a veure i que quan guanyi premis, que guanyarà segur, no sé quants, però guanyarà, encara augmentarà, diguem, el seu capital d'interès i la seva possibilitat de projectar-se en el gran públic. Arnau, una abraçada i bona Setmana Santa i Pasqua.
Igualment.
Adéu-siau, bon dia.
Pulpo Daso, empresa dedicada a la compra-venta de pulpo, especializados en la venta a restaurantes y también hervido en su jugo para particulares, para disfrutarlo a la gallega con patatas, a la plancha, guisado y mucho más. Pulpo Daso, encuéntranos en Instagram o por teléfono o WhatsApp al 610-30-23-69. David Sánchez Orozco os atendrá para cualquier duda o pedido. Envíos en 48 horas. Pulpo Daso, los especialistas en pulpo.
L'Horta de l'Eixample.
L'Horta de l'Eixample dona servei tant a particulars com a empreses.
L'Horta de l'Eixample cuidant dia a dia el consum de productes ecològics.
Aquesta setmana ja pots adquirir els ous de Pasqua de xocolata.
L'Horta de l'Eixample.
Telèfon 620 56 89 45. 620 56 89 45 o al web www.hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample.
Missatge de Clínica Gener pels pares i mares, perquè cuidin d'ells mateixos i perquè ensenyin els seus fills a cuidar-se. Sabeu que el vostre fill o filla pot heretar les càries dels pares? Confieu en Clínica Gener Odontòlegs. Hem canviat d'adreça. Carrer Marià Cubí 110, 93 253 0433. Repetim, 93 253 0433. Clínica Gener. Gràcies per la confiança.
Clínica Gener, els teus dentistes des de 1947.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Seguim aquí a Delicatessen i amb el permís del meu company i extraordinària persona, a més d'un erudit del món de la música clàssica i sobretot de l'òpera, del Fèlix Serra Clara, tinc a les mans un llibre molt interessant que vull recomanar als bons aficionats que escolten la primera mitja hora d'aquest programa. Es diu Otra Història de l'Òpera i és obra del, digamos, médico, articulista, escritor y sobre todo enamorado de la ópera y de la música, Fernando Sáenz Aldana, nacido en Haro en 1953. Don Fernando, buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Delicatessen, en Radio Estel de Barcelona. Usted es un riojano de lujo, ¿no?
Bueno, decímoslo en riojano a secas.
Hombre, digo de lujo porque usted se ha movido mucho en La Rioja a favor de lo que es la ópera, que no sé si culmina con este libro, Otra Historia de la Ópera, que es una mirada muy curiosa, de la cual vamos a intentar hablar con usted a lo largo de lo que tengamos de tiempo, de cómo ve usted la ópera y de lo que está haciendo por la ópera, porque usted ha hecho muchos trabajos de ópera en La Rioja, ¿no?
Sí, bueno, aquí en La Rioja fundamos hace años ya un grupo de amigos y aficionados, una asociación, la Asociación Riojana de Amigos de la Ópera, como otras tantas que hay por toda España, ¿no? Y nos hemos dedicado desde el principio a tareas de divulgación, viajes organizados. Uh-huh. Bueno, nuestra meca era el Liceo de Barcelona, por supuesto, ¿no? Sí.
Claro, que es el que está más cerca y, sí, y es muy emblemático. Objetivamente, a lo largo de la historia de la ópera universal, el Liceo de Barcelona es súper emblemático. No,
era, yo recuerdo cuando se quemó, lo vivimos con un disgusto como
sí, claro, que fue un momento muy duro. Cualquier incendio de un lugar de cultura.
Pero lo del Liceo fue tremendo. Fíjate, sí, que nosotros íbamos en el día, el domingo, nos íbamos por la mañana, salíamos a...
Ah, el día que se quemó, o sea, no pudieron llegar a la función porque se quemó.
A la ópera, no ese día era un día, no recuerdo, que estaba escrito. No, pero que muchos domingos, como las funciones de tarde empezaban antes, sí, el liceo, y supongo que seguirá igual, pues íbamos en el día desde Logroño.
Claro, porque son cuántas horas hay de aquí el Logroño a Barcelona.
Eran 4 horas... Bueno, eran 4 horas y media cuando no había radares.
ahora es más tiempo. Hablemos de otra faceta que tiene Fernando Sáenz Aldana, y es que es médico. Y entonces mi pregunta tiene que ver, ¿cómo es que se le ha ocurrido? Supongo que desde el punto de vista del médico, el tocar lo que es la tragedia que hay en las óperas, sobre todo las óperas de muchos personajes en los finales de ópera. Supongo que ha sido mucho su mirada de médico la que se ha preocupado por el tema de la muerte, de la angustia, ¿no?, del dolor.
Claro, yo me propuse escribir un libro sobre ópera, pero distinto, de ahí el nombre, ¿no?, otra historia. No un libro convencional, un tratado, ¿no?, casi académico o de texto, que los hay excelentes y yo no puedo competir con ellos, pero sí que me parece interesante escribir un libro sobre ópera utilizando como hilo conductor la muerte, ¿no?, el final trágico de tantos personajes en tantas óperas, ¿no?, que o se mueren o se matan o los matan. Y este fue un poco el punto de vista original, entiendo, con el que seleccioné unas 200 óperas, que aunque parezcan muchas, no lo son, porque son unas poquitas en los 4 siglos largos de
sí,
historia del género.
Pero bueno, es un número considerable para poder analizar lo que usted quería, que era
sí,
pues la muerte, el dolor, la locura, ¿no?, todo esto que aparece en tantos personajes.
Exacto.
De esas óperas elegidas por usted.
Y entonces estas 200 óperas extraje, pues 200, creo que son 50 personajes, pues claro, algunas mueren más de uno, y las clasifiqué un poquito atendiendo primero al aspecto, digamos, legal de la muerte, cómo sucede la muerte, si es un homicidio, un asesinato, un suicidio, una ejecución, un duelo, etcétera, pero sobre todo al mecanismo de producción de la muerte de los personajes, que es muy variado, ¿no? Herida por arma blanca, herida por arma de fuego, la combustión, el fuego, el asfixia, el ahogamiento, el ahorcamiento, la decapitación. Hay muchísimas maneras de matar personajes de ópera. Y de cada mecanismo de producción, pues hay una lista de personajes de los que escribo una especie casi de micro relato sobre, sobre este personaje, cómo muere, y aderezándolo con anécdotas y curiosidades, y dando una explicación médica de cómo se produce en realidad ese tipo de muerte, ¿no?
O sea que es un trabajo exhaustivo. ¿Y cuánto tiempo le ha llevado escribir el libro y sobre todo documentarse antes? Supongo que ha visto mucha ópera por internet, por grabaciones, supongo, ¿no? Para refrescar los personajes y las situaciones y esos problemas, digamos, de salud, ¿no?
Claro, muchas óperas, claro, muchas las conocía porque somos aficionados y conocemos pues las que más se representan, ¿no? Y otras que realmente no tenía el gusto, y mira, ha sido una oportunidad de conocerlas y desde luego de leerme todos los libretos de todas las óperas, ¿eh? Porque para conocer exactamente los detalles, las acotaciones de los libretos, de cómo se produce esa muerte, hay que leerlo, ¿no? Y verlo. Y afortunadamente, como también explico en otro capítulo del libro, hoy día los aficionados a la ópera tenemos unos recursos audiovisuales estupendísimos para disfrutarla en casa, ¿no?, sin tener que desplazarnos, pues ya no digo a Barcelona, pero yo qué sé, en tiempos nos íbamos a Nueva York, a teatros europeos, con todo lo que se supone de desembolso y de
y de tiempo, de dedicación de tiempo y todo eso,
tiempo,
sí. De ahí que usted en su libro tenga haya tenido una idea genial, que es un playlist Spotify en donde se pueden escuchar fragmentos de óperas y arias,
sí,
que aparecen en el libro. Esto es una selección que ha hecho usted.
Exacto.
Que supongo que ha llevado tiempo también, ¿no?
Bueno, no, la verdad que...
¿Quién lo iba haciendo sobre la marcha?
Por una parte hay una serie de códigos QR.
Sí.
Escaneándolos permiten ver escenas en vídeo, en YouTube, de finales de ópera famosos con muerte, que también el lector las puede escanear y ver. Y luego, efectivamente, una lista de reproducción o playlist de Spotify en la que he ido introduciendo, y que sigo introduciendo, porque como esto es una lista abierta, y de vez en cuando me le doy un repasillo, digo, hombre, pues esta también la voy a poner. No lleva mucho trabajo, porque es tan sencillo que es una lista de reproducción Spotify que se hace en una tarde, prácticamente.
Es usted un experto, ya veo, en términos también de Internet. Para usted, ¿cuál sería...? Sí, quería comentarle lo que en estos momentos se está discutiendo sobre la ópera. Supongo que lo habrá leído, ¿no? Muchas discusiones sobre... el hecho de pintarse de negro cuando se hace de la famosa ópera de Shakespeare, ¿no? El Otelo. De que si el tratamiento que se da a las mujeres. ¿Cómo usted ve todo esto? Cuando la ópera lo único que es testimonio, objetivamente creo que estará de acuerdo conmigo, bueno, de un momento histórico, ¿no?
Sí, sí, la ópera, pues como todas, todo en la actualidad, yo creo que está un poco sometido a esta especie de control, ¿no?
De tiranía, se podría decir, con toda tranquilidad, ¿eh, doctor?
Inquisitorial, ¿eh?
Sí.
La hipercorrección política, claro. La hipercorrección de género y todas estas cosas. Mire, hay un capítulo en el libro que lo dedico a la hoy denominada violencia doméstica, que incluye la violencia también llamada hoy de género, el crimen, todo esto, que todas estas etiquetas actuales de fenómenos lamentablemente muy antiguos, ¿eh?
Porque, y que se respeten, porque por una parte de la historia no quiere decir que se esté de acuerdo con ellos. Ya, es que claro, aquí se confunde, ¿no? Es decir, yo quiero ver la ópera tal como era en el siglo tal, no quiero que me la blanden, no quiero que me la manipulen. No sé si está de acuerdo conmigo, doctor.
Totalmente. Mire, solamente le voy a dar un ejemplo que además lo cito en el libro. Recientemente en el Maggio Musicale Fiorentino, que es un prestigiosísimo teatro de ópera, dieron una versión de Carmen, la Carmen de Bizet, que como todo el mundo sabe, don José en la última escena acaba asesinando a Carmen, víctima de un ataque de celos, de bueno, lo que hoy día se llama un crimen machista. Bueno, pues en este teatro consideraron que no, que tenía que ser ella la que matara a don José.
Bueno, claro, es que entonces yo soy el autor y me levanto de la tumba.
Claro, pero sí. Es que aparte de que eso a mí me parece que es violar.
No, es violar el derecho del autor de ser fiel a lo que él ha escrito, aun con todo su error. Es decir,
pero es que además eso produce situaciones absurdas en el escenario, porque ¿cómo después de eso don José puede cantar detenido?
Sí, claro.
Matado, ¿no? Son cosas, o la famosa autocensura, hay censura en la ópera, autocensura de aquella ópera en la que se salían las cabezas de Mahoma y de Jesucristo y hubo una amenaza islámica, y bueno, el teatro se autocensuró, en fin. Todas estas intolerancias religiosas, de género, de políticas, yo creo que deben estar al margen de un producto artístico de primer orden como es una representación.
Es que la cultura no puede estar en manos de los intereses ideológicos de ningún tipo. Yo creo que es lo que hay que empezar a hablar ya de forma clara, porque es que si no, parece que al callar aceptas, ¿no? Y
sí, es lo que dice usted, parece que si hablas de... estás de acuerdo con eso.
No, pues no hay que estar de acuerdo con que se manipule una obra,
claro.
O que se prohíba porque no hace lo que ahora se tendría que hacer. Esto se puede hacer con obras actuales, es decir, sí que se puede decirle a un autor que haga unos textos que parezcan machistas, que parezcan racistas, a este autor actual sí que se le puede decir que el autor también tiene derecho a decir lo que quiera con las limitaciones, digamos, legales que pueda tener. Estamos en este campo, ¿no? Pero que sea lo que usted ha explicado, yo esto de la ópera que le cambiaron el final de Carmen, es que no lo sabía, es que me parece de juzgado de guardia.
Es el colmo ya.
Porque claro, el autor ha hecho un texto que tiene que ir como se tiene que representar musicar como debe ser. Es que claro, estamos locos. De todas formas, un libro magnífico y muy original, eso sí se lo puedo decir, doctor, porque ha sabido usted encontrar esa otra parte de lo que es la ópera, que no es solamente la parte musical, que es fundamental, porque sin música no habría ópera, pero que es como incluso la propia música, supongo que en esto estará de acuerdo conmigo, yo no soy operístico como usted, pero intento pensar de que determinadas fragmentos, arias, fragmentos de ópera, dúo, duetos, etcétera, están en función justamente de lo que usted ha estudiado, del dolor, de la locura, claro, de la muerte, el famoso Eros y Thanos, ¿no?, que usted también menciona en su libro y que usted analiza de esta forma tan inteligente y tan pragmática, porque además hay que decir que el libro se lee muy bien, ¿eh? Es decir, que usted ha escrito de forma al alcance de cualquier lector, aunque uno no sea un apasionado o un gran conocedor de la ópera, usted ha sabido penetrar en ese concepto de la ópera a través de estos personajes, de estas situaciones, y hacerlo muy cercano, respetando además, que es lo que me parece más importante, el origen de cómo son esas óperas y esos momentos históricos. Es que claro, ¿desde qué año está la ópera en el mundo, no?
pues desde, fíjese, desde primeros del siglo XVII, desde 1600 y poco.
Pues fíjense ustedes, en tres siglos, lo que habrá cambiado la sociedad, pero las obras siguen siendo testimonio de aquella sociedad, que no quiere decir que fuera buena. Ninguna sociedad pasada es buena, porque han habido crímenes, guerras, asesinatos, violencia, etcétera, etcétera. No. Y seguramente cuando dentro de 100 años nos miren a nosotros, dirán lo mismo. No sé si está de acuerdo, doctor.
Yo creo que sí, creo que tiene toda la razón. Yo cuando escribí el libro me propuse un doble reto, el que por un lado fuera capaz de deleitar a los aficionados, a los que saben de ópera, que es difícil, pero bueno, espero haberlo conseguido, y por otro lado, de llegar a interesar o despertar el interés por la ópera en personas que no son aficionados o que no lo son todavía, y de una manera un poco perder el miedo. ¿Qué es esto de la ópera? Bueno,
pero... Sí, pues lo ha conseguido absolutamente. Don Fernando Sáenz Aldana, gracias por estar con nosotros. Recuerden, Otra historia de la ópera, editado por Magnum Tropo, en la colección Magnum Tropo, de una editorial que se dedica de forma perfecta a estudiar la música y el cine, que es Books...
Redbook.
Redbook, exactamente. Gracias, doctor. Un abrazo y hasta siempre.
Igualmente, adiós.
Adiós.